Temporada 2, episodi 30. Take your mark.
Esports de fons.
Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, una producció de Ràdio Sabadell i que podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Avui amb el Llorenç Esteve, el Xavi Palaí, el Marc Gorga i l'Isaac Partera i amb el suport tècnic de Toni González i Genís Vega. Soc l'Aleix Muñó i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. I què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Coneixerem l'actualitat del món de l'atletisme en ruta i pista amb el Llorenç Esteve. Coneixerem l'actualitat del món de l'esquimo amb el Xavi Palaí. El Marc Gorga ens donarà consells de com preparar-nos millor. I l'Isaac Partera ens parlarà de com elaborar els superpostres de diumenge, el dia del Premi Taula, sempre amb la vessant healthy. I ara que ja sabeu què tenim a taula, comencem!
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Quan anava a P5, li vaig fer de monitor d'iniciació esportiva. Avui és atleta, entrenador llicenciat CAFE i el nostre especialista d'atletisme. Ell és el Llorenç Esteve i ell ens porta l'actualitat del que ha passat aquest cap de setmana. Llorenç, sóc tot orelles.
Doncs mira, Aleix, aquest cap de setmana hem tingut una actualitat realment moguda. Hem tingut activitat a la pista coberta, hem tingut actualitat en el cross i també en ruta, en aquest cas, a València un altre cop. Pel que fa a la pista coberta de Sabadell, el passat dissabte, dia 12 i diumenge, dia 13, s'ha viscut una activitat non-stop. Dissabte i diumenge, campionat de Catalunya per clubs de la categoria absoluta, tant en divisió A com en divisió B. Pel que fa a la pista coberta, els resultats van ser una mica bastant lo esperat. El Futbol Club Barcelona es va endur la victòria tant en categoria masculina com en categoria femenina. Els equips que van descendre, és a dir, de la categoria A cap a la categoria B, van ser la Joventut Atlètica Sabadell amb la categoria masculina i el Club Atletisme Canaletes en la categoria femenina.
Llorer, el pas que hi ha això de primera i segona en futbol seria com amb atletisme divisió A i divisió B? Quants clubs hi ha a cada de les divisions?
Exacte. El que tenim a la pista coberta són 8 equips participants a la categoria A i 8 a la categoria B. I el que passa és que durant el campionat doncs es decideix quin equip baixa o puja en funció de la categoria. Un descendeix i un altre ascendeix a la categoria A.
Llavors això va com si fóssim amb puntuacions, no? Va com amb hàndicap, que quants més punts tens o quants menys punts tens, baixes o puges. Els que deuen tenir menys puntuació són els que baixen, baixis? O com?
Exacte. Llavors, a cada prova, doncs, cadascú puntua en funció de la posició. Que guanyes la prova, 8 punts. Que quedes últim, 1 punt. Si no acabes, són 0 punts. Per tant, interessa que com a mínim arribis a meta.
Molt bé. I de pista coberta passem ara a una modalitat que ens agrada molt i ens anem cap al País Basc.
Exacte, entrem en el territori del cross. El País Basc és la cuna del cross, per dir-ho així, perquè realment és on trobem pujades, baixades, girs tancats, trobem fang, trobem pedres, trobem de tot.
Ja té paleografia, ja té unes condicions naturals per practicar aquest esport.
Exacte, i una història que remunta anys enrere. I, de fet, el cross internacional que es va viure a Elgoibar, cross internacional Joan Muguerza, té un cartell que realment és esplèndid i, de fet, s'ho ha guanyat al llarg del temps. I no falla ningú. Trobàvem a més de 10 keniates masculins i més de 10 keniates femenines, amb la qual cosa això passa a molts pocs llocs.
És a dir, hi havia un cartell de sortida que porten, per no dir, dels millors atletes del món venen a participar en aquest esdeveniment.
Exacte, se situa, de fet, en el top 10 mundial en quant a crossos, i això realment, juntament amb el cross de Tapuerca, que ja n'havíem parlat anteriorment, realment situa el calendari nacional en un lloc molt privilegiat.
I què és el que va passar-hi?
Doncs mira, vam trobar una mica de sorpreses. Pel que fa a la categoria masculina, la va guanyar un keniata ben jove, Ronex Kipruto. D'aquí protos en trobem molts en el panorama de l'atletisme, però aquest és el més jove i ve de ser campió del món de 5.000 metres juniors. Es va imposar sobre el favorit, Celemón Barega, en els últims metres, la qual cosa va sorprendre a tothom. Però el que crec que és més important per nosaltres és veure com Antonio Badía i David Palacios entraven quart i cinquè de la categoria absoluta. Un fet ben inèdit, perquè estaven entre els keniates.
I en l'apartat femení, què és el que va passar?
En l'apartat femení vam trobar un clar domini de les atletes estrangeres, bàsicament perquè les favorites espanyoles es trobaven a València, corrent un 10 quilòmetres en ruta. Amb la qual cosa, doncs bé, vam trobar una baralla entre elles, però va ser una carrera que per nosaltres una mica avorrideta.
Menys atractiu. Doncs tu mateix has fet ja la falca i anem a València, on tot un històric va fer també una cosa que l'hem de remarcar i va ser tot un dia de rècords. Parla'ns-en.
Exacte. València, ja n'havíem parlat anteriorment, no de fraude, havíem viscut una mitja marató d'infart, havíem viscut una marató també d'infart, i què passava ara amb els 10 quilòmetres Ibercaja de València? Pues tanto de lo mismo. Vam trobar, com bé dius, un històric, Martín Fiz, que superava el rècord del món Masters 55. Ja ho havia fet en categories anteriors Masters, s'ho proposava de nou i ho va tornar a batre, amb un temps de 31 minuts i 31 i 39 segons. Fet que crec jo que a molts de nosaltres ens agradaria córrer, no cal aquesta marca, però sí en aquesta edat.
Bueno, estem dient que seria anar a una mitjana, anar per sota 3-10 durant 10 quilòmetres, amb més de 55 anys.
Totalment. De fet, és just per sota de 3-10, a 3-9 llargs. Ben, bon càlcul, Aleix.
I què més ens vols remarcar d'aquesta setmana?
Doncs mira, primer de tot, no deixaré de banda les noies, perquè de fet vam trobar a Trias Gebre, la gran atleta fundista espanyola que batia el rècord d'Espanya absolut, amb un temps de 31 minuts i 36 segons. Per tant, com no falla mai a València, curses ràpides i ambient espectacular.
Doncs escolta'm, Llorenç, moltes gràcies i t'esperem la propera setmana perquè ens expliquis més de què és el que passa amb els que belluguen les cames ràpid. Gràcies.
Exacte. Vinga, fins la següent.
13. Esports de fons.
Estudiant de periodisme a la UAB, santcugatenc, runner i apassionat dels esports de fons, de la fotografia de muntanya i exmembre del Centre de Tecnificació Català d'Esquí de Muntanya, Xavi Palaí. Ell ens porta tota l'actualitat del món de l'esquimo.
Hola, Aleix. L'actualitat de l'esquimo va farcir de notícies malgrat la poca neu actual. Aquest dissabte s'ha disputat la 3a edició de la Crononiu, organitzada per la Molina Club d'Esports, i ha estat la darrera prova de la 14a Copa Catalana de curses verticals. Amb un recorregut format per un 90% de neu artificial, s'ha pogut mantenir el traçat original de la cursa, tot i que un tram de la pujada a l'Olímpica s'ha hagut de fer amb els esquís a l'esquena a causa de la neu glaçada. La victòria en categoria masculina ha estat per Marc Pinsac. Ha sigut capaç de superar els 650 metres de desnivell que separen el punt més baix del telecabina de la Molina amb el seu punt més alt, amb un registre 31 minuts i 42 segons, el segon millor temps de la història. S'ha quedat a només 8 segons de batre el temps rècord de la prova ostentat per Oriol Cardona. Per darrere de Pinsac, ha arribat el mallorquí Pere Rullant, que ha fet segon després de guanyar fa 15 dies el Campionat de Catalunya de curses verticals a la Vall de Núria. Jordi Alís és qui ha tancat el podi, assegurant-se així els punts necessaris per emportar-se la primera posició en la classificació general de la 14a Copa Catalana de Curses Verticals. El pòdium masculí de la Copa el completa en Pau Coll, segon, i David Prades, tercer. En categoria femenina, l'usonenca Marta Garcia ha superat a Clàudia Sabat en el seu duel per la victòria a la Crononiu. Arola Bisquer també n'ha tingut prou en fer tercera per ser campiona de la Copa Catalana, seguida de Júlia Massaguer en segona posició i Maria Illa en tercera. Així doncs, la següent cita dins el calendari català tindrà lloc el 3 de març quan es disputi el Campionat de Catalunya individual amb la 19a poca traça, que es correrà a la Vall de Núria. A nivell internacional, aquest divendres els Alps austríacs acolliran la primera prova de la Copa del Món de l'esquí de muntanya en categoria individual i sprint. Consistirà en una cursa que, com sempre, comptarà amb una forta presència de corredors i corredores catalans.
Toca posar-se les piles, i qui en sap un munt de piles i de consells és el Marc Gorga. Per això, avui ens dirà com ens les hem de posar.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Avui parlarem de quins paràmetres hem de tenir en compte a l'hora d'entrenar la resistència. El primer que hem de fer quan volem entrenar la resistència és tenir una valoració mitjançant uns tests de quin estat físic tenim. Quan fem els tests, l'objectiu és obtenir tres paràmetres. El llindar aeròbic. Aquest és el paràmetre fisiològic que assenyala el límit inferior del sistema aeròbic. És a dir, per fer-ho fàcil. L'entrenament aeròbic comença en el moment en què superem aquest llindar. Si tenim un esportista amb un llindar aeròbic de 120 pulsacions, si sempre entrena 100 o 110 pulsacions per minut, no es desencadenarà cap adaptació fisiològica, per tant, no es treballa en la resistència aeròbica. Després tenim el llindar anaeròbic. És el mateix que l'anterior, però amb el llindar anaeròbic en lloc d'aeròbic. La diferència és que a partir d'aquest punt, la concentració de lactat en sang i la demanda d'oxigen que farà el nostre cos creix de forma exponencial en lloc de regularment. L'últim paràmetre a tenir en compte és el consum màxim d'oxigen, que és la quantitat màxima d'oxigen que un organisme pot absorbir, transportar i consumir en un període determinat de temps. És un valor aquest molt fiable, ja que es té en compte també el pes de cada persona. Com més alt sigui aquest paràmetre, més bona salut cardiovascular tindrem. Llavors, per tenir aquests tres paràmetres, per tenir un valor, ens hi podem assignar una velocitat mitjançant diversos tests, els coneguts de la Kurznawet, hi ha llavors un test yo-yo intermitent també, la prova Léger-Boucher i una infinitat més. A mi personalment, dels que més utilitzo amb els meus clients, és el més senzill de fer, és el test de Cooper, una prova senzilla, no cal material addicional, per qui no la conegui són 12 minuts i hem d'intentar recórrer la màxima distància que puguem. Quan acabem, podem calcular el nostre consum màxim d'oxigen amb la següent fórmula, 22.351, ho multipliquem per la distància que hem aconseguit en quilòmetres i li restem 11.288. També és important obtenir la velocitat màxima aeròbica que parlàvem abans, que és la que correspon al llindar aeròbic. Haurem de fer el mateix test però reduït a només 6 minuts i la velocitat màxima aeròbica serà el resultat que obtinguem a la prova. A partir d'aquí, podem establir o actualitzar les nostres zones d'entrenament i seguir entrenant.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició. Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Ell és el mestre dels postres, capaç de reinventar les receptes i refer postres nous i adaptar-se a les tendències més healthies de les nutricionistes esportives. L'Isaac vol que tots els esportistes, amants de la salut i dels postres, congeniïn aquestes dues passions, salut i esport, a la taula. Aquest és el seu objectiu, ensenyar-nos a com fer els postres de temporada de la millor manera, perquè el diumenge és el dia del premi i del postre especial. L'Isaac ens ajuda a fer-lo.
El crac. Parlem amb els que més en saben.
Isaac, ens ajudaràs a fer-ho, oi que sí?
Per favor. El que faci falta, el que faci falta.
Escolta'm, Isaac, què és el que tens pensat? Què és el que ens proposaràs perquè aquest diumenge tinguem la capacitat de generar-nos un superpostre de diumenge?
Mira, jo he pensat una cosa, no? Sí, diguéssim que per la gent que fa esport, que consumeix molta energia, que corre molt, té una despesa espectacular, perquè no es pot fer un premi un diumenge, no? O sigui, em sembla a mi que és molt fàcil que dir, diumenge és molt dia, pues em mereixo un homenatge, no? Per què
bueno,
no?
Bueno,
no?
De fet, gairebé totes les nutricionistes diuen que el diumenge, un dia a la setmana, és el dia lliure. Per això ja li hem posat, a 13, li hem posat el postre del diumenge, el postre del diumenge de l'Isaac.
D'acord, doncs llavors, com que avui no tindria crítica de ningú, no? Pues fem un postre maco, xulo, no? I que, a més, sigui saludable i tothom pugui disfrutar-ne, no?
Amb alguna cosa pecaminosa, també, tindrà, no?
Home, és que si no hi ha pecaminós amb això, no,
clar,
no fem
si és el
res.
Del diumenge, si és el del diumenge, ens ha de donar la sensació que dius, avui m'estic passant una miqueta, però m'ho he guanyat.
Però m'ho he guanyat.
Els 6 dies abans.
Sí, tinc la capacitat avui de poder absorbir tota aquesta història perquè avui em donarà un punt de felicitat, no?
Exacte. Sí,
cuidado. Jo he pensat en fer avui una pasta de full amb crema i fruites.
Molt bé, m'encanta. Això, no? A mi m'agrada, això.
Pasta de full, està superbé, una crema ben bona i després la fruita, doncs, que vulguis que no, doncs, en comptes de menjar fruita sola, doncs, perquè no la podem acompanyar amb una mica de crema cremadeta, amb el seu sucre, i després la pasta de full que ens digui ole, ole i ole, no?
Llavors, hem de pensar una cosa. Els nostres oients, no sé si són virtuosos de la cuina o no, com que ja et dic jo que jo no, doncs haurem de fer a nivell iniciació, principiante, beginner total. Per tant, anem per passos i llavors, en tot cas, per exemple, la pasta de full, ja sí. M'estaves dient que això sí que ho farem ja fàcil.
Sí, sí. O sigui,
aviam, anem aviam. Què és el que necessitem?
En el modus de preparar hi ha toma 1, toma 2, toma 3, no? O sigui, toma 3 seria pues, que cadascú es faci la seva pasta de full, la seva crema i demés. Toma uno seria, pues, escolta, vaig a parlar amb l'Isaac, anem a Sant Marc, comprem la pasta de full, comprem la crema, ho tinc tot fet, jo m'ho encarrego a casa, pam, 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 i ja està, no? O sigui, pasta de full de Sant Marc, perdoneu-me, però es fa amb mantega pura, vull dir que és una pasta de full espectacular, no? I la crema, pues, bueno, llet fresca, bla, 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 i després la fruita, pues, que cadascú compri la seva, no? La que vulgui, no?
Però es tracta de que fem una miqueta de cuinetes.
Sí, però, bueno, tens la pasta de full, les tires, llavors poses la crema, la crema, o sigui, la fas cremada i després la decores i fas tu el que vulguis amb la fruita, no?
Val, sí, bueno, això jo ho compro, això. Jo fins aquí, vale. Si hi ha una cosa que posa pasta de hoja, saps? Pasta de hoja en el súper, jo sí, això sí. M'hi veig capaç d'anar-ho a comprar.
Hasta aquí llego, no?
Vale, doncs aquí vinga, anem, que hem de començar. No? Vale. Ens agafem el carro de la compra, sí. I què hem d'anar a buscar? Primer de tot, anem pel carro de la compra.
Pasta de full, no? Després, ja tenim la pasta de full, hauríem d'anar a aconseguir la crema. Si no volem comprar la crema, la volem fer a casa.
Home, es tracta d'això, no?
Pues, és molt senzill. Fer una crema catalana és una cosa molt senzilla, no? O sigui, es trataria de fer a proporció de litro de llet, eh? Litro de llet, 250 de sucre, 8 rovells d'ous, 80 grams de maizena i amb això, bueno, una mica de pell de llimona, canyella o com vulguem aromatitzar-la, si volem.
No, escolta'm, tu pensa que jo faré el que tu diguis.
Vale, d'acord. Pues,
sí, a mi no em vingui aquí ficar-hi com ho he de fer perquè...
Si has de fer com jo et digui, llavors has de posar una mica de pell de llimona i canyella, no?
Vale, agafa una olla.
Sí, una olla. Poses el litre de llet amb els 250 de sucre, una pell de llimona, no tota, perquè si no tindria potser massa aroma, però potser, no sé, dos pelades de pell.
I llavors la llimona em queda allà mig orfe.
Però la llimona sempre es gasta. Per un te, per un gin tònic, per...
Gin tònic no, això.
Bueno, pues,
escolta'm, que em dic, el diumenge no podem rebentar-ho tot.
Bueno, escolta, pues podem fer postre i el gin tònic després, no passa res. No? No sé, ja que hem de pecar aquest de tot, no?
Haurem de preguntar a la Sandra, aviam si ho veu bé, això.
Bueno. La llimona, si queda en la pell, et queda en la pell i ja està. Tu me la portes i ja aprofitarem. Eh? Llavors, fem bullir la llet amb la canyella i la llimona, fem una infusió, no? Si és una infusió de canyella i llimona, amb el sucre. A banda, tenim els rovells d'ou amb la maizena. No? El rovell d'ou i la maizena el diluïm una miqueta amb una mica de llet que hem reservat de litro. No?
Vale. I fem... Seria un gotet com una tasseta de cafè?
Sí, més o menys. Vale. Bàsicament perquè quedi com una espècie com si fos de cosa diluïda, no?
Vale.
Perquè estigui la maizena allà pues, barrejada.
Però la maizena és com una mena de farina, oi que sí?
Sí, bueno, és midó. O sigui, la farina és farina...
Bueno, vull dir per la textura, vull dir que serà una sí. A nivell visual... És com si fos una mena de cosa així?
O... Bueno, és diferent, eh? O sigui, una cosa és blat, l'altra midó. O sigui, no...
No, però vull dir que és una pols de color blanc, no?
Això sí, això sí.
Has de pensar que jo amb
però,
això...
Però és curiós, no? O sigui, la maizena el que fa és un quallant, no? O sigui, diuen que és un tipus de farina, per dir-ho d'alguna manera, que el que fa és espessar coses, no?
Vale.
Llavors, bueno, és un tenso actiu, que es diu, no? Això farà que quan la llet estigui bullint i a més i arribi a 85 graus o 90 graus, doncs això actuï i faci pues, que absorbeixi l'aigua i quedi... Pues,
com la mà, això seria perquè la crema quedi com crema, quedi, no quedi com aigualida i quedi com compacta.
Això mateix. Vale. Si posem un altre tipus de farina no quedarà igual.
Vale. Llavors, tenim en una banda els rovells de l'ou, la maizena, i una miqueta de llet, i això s'ha de fer amb aquella cosa que té com uns filferros? O sí, amb una forquilla es pot fer, també?
No, millor tenir una varilla, o millor tenir un batidor, no?, per anar remenant allò i que quedi pues, ja tot diluït, no?
És a dir,
no?
Que si no ho tinc, estaria bé que m'ho anés a comprar, això, també?
No estaria malament,
perquè
veritat.
Amb els postres que anirem fent sí. Pels diumenges, hi haurà coses que ho necessitaré.
És interessant.
Vale, doncs així val la pena que facis inversió d'això.
Tenir aquest artilugi màgic és interessant.
Doncs aniré a buscar aquest artilugi. Escolta'm una cosa, però quan ara tenia aquí, hem quedat quants rovells d'ou, m'havies dit?
8 rovells d'ou.
8 rovells
d'ou. Bueno, pots posar de 8 a 12, però jo crec que amb 8 ja és suficient.
Vale. Llavors, quan he anat al súper he comprat la pasta de full, I quanta n'he de comprar de pasta de full?
Bueno, si vas al súper i compres pasta de full, doncs compres un rotllo, no?
Un rotllo.
Ja ho veu, venen ja fet, no?
Com allò de pizza, pasta brisa, sí, pasta no sé què.
També, sí. Tu compres el teu rotllito de pasta de full que pots fer el que vulguis i tiramilles, no?
Vale. Vull dir,
no...
Això de massa, que és massa de hojaldre.
Massa de hojaldre,
no? Ah, clar. I no podíem usar pasta de hoja, no. Pasta, no, massa de hojaldre.
Massa de hojaldre, sí.
Vale,
sí,
vale,
sí,
de hojaldre, sí. D'acord. Una de hojaldre. Compro una dotzena d'ous, perquè si n'he de fer servir 8.
Exacte.
Llavors compro un litre de llet,
sí,
fresca, potser serà més millor, bona, perquè tindrà com més nata i serà quedarà millor.
Bueno,
o què?
El tema de la llet fresca o de la llet operitzada només canvia el tema de la textura de la llet. No canvia els greixos, perquè en principi una llet acostuma a portar entre un 2,5 i un 3,5 de greixos,
sí,
però sempre prefereixo jo fer servir llet fresca perquè a l'hora de la textura de coure la crema és millor la llet fresca que una operitzada.
Jo, veure la llet fresca allò freda i tot, és que sembla, sí, que estiguis menjant nata, a mi m'encanta.
És que jo no prenc llet. No prenc llet jo.
Jo sé que s'hauria de ser sense lactosa, però quan veig aquesta, dic, uau, sí, sí, és molt bo. Llavors, això, el sucre, faríem sucre blanc, oi que sí? Normal.
Sí, sucre blanc, vale, normal, ja està. Sí.
La maicena, sí, què més hauria de ficar-hi, el cistell?
I hauries de posar llimones i branca de canyella.
I ja està?
Ja està.
Ah, bueno, la fruita.
Bueno, la fruita sí, perquè...
O les fruites que em doni la gana.
Sí,
les que hi vegin igual allà, que fan bona cara.
Poma, raïm, kiwi, pitahaya, fisalis...
Pitahaya t'ho acabes d'inventar, o existeix?
No. Pitahaya.
Això existeix?
Existeix.
Són aquelles coses que com talles per la meitat i que veiem allà les fotos que tenen com unes flors? És això?
La pitahaya...
No és un litchi.
No, és que, no, el litchi no. No és massa bona la pitahaya, però té una textura mantecosa que és molt bona. O sigui, ah, això va a gustos, no? Tu la pots fer de maduixa, si vols, també.
Ah, bueno,
no?
No, però queda molt bé. Escolti, em doni mig quilo de pitahayas.
Ah, exacte.
Sí, ho faré, això.
Una peça de pesar uns 130 grams, 150 grams, vull dir que te n'hauries de quedar dos o tres, no?
Vale. Llavors, molt bé, ara he anat amb el cistell, sí, ja estem el diumenge i ja m'has dit, fico l'olla a bullir,
sí,
d'acord? I allà hi fiquem la
pell de llimona i la canyella.
Sí.
Vale? I el sucre.
I el sucre.
I aquí fem el que seria una infusió, no? Com, vale, si fos un te, doncs fem una infusió amb la llet, amb la llimona i la canyella, llavors la llet agafarà els aromes de la pell de la llimona i la canyella, i això ho haurem de barrejar després amb els rovells i la maizena.
Vale. Aquí, mentrestant, sí, per organitzar-me, perquè, clar, jo si arribo a la una, a quarts de dues, i estic allà tot mort de gana i he de començar a pensar en el postre, doncs tinc que comptar quanta estona m'hi he d'estar amb això, per fer el postre. Hauria d'estar amb el forn preescalfat per fer la pasta de full? Això es fa ràpid o com va, això?
Bueno, en principi, per anar bé, hauríem de fer la crema el dia abans.
El dissabte.
Sí,
per anar bé. Bueno, mira, la faig el dissabte a la tarda.
No?
Està bé, sí.
Aneu a córrer, sortiu, no sé què, esteu relaxats, tal, 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 i de més. I dius, mira, ara que tinc un momentito, tal, vaig a llegir, vaig a mirar la tele o faig el vago? No, anem a fer la crema, no? Fas la crema, la reserves en nevera, i el dia després llavors fas la pasta de full, ja la retalles, tens la crema freda, que ja la pots treballar, i ja hi som, no?
Vale, vale, vale.
Clar, perquè al mateix moment fer la crema calenta, doncs és una mica estrany, no?
Vale. Pues a mi igual, jo me'n recordo quan ma mare em feia, que llavors allò d'agafar el pot, que la tocaves una miqueta i menjar, a mi m'agradava aquesta cosa.
Sí, no,
el dolent no estava.
La crema calenta és bona,
clar.
Cuidado. Però el que passa que per manipular-la o per treballar-la és millor, vale, que estigui reposada,
doncs,
i freda.
El dissabte,
no?,
a la tarda, allò, o post migdiada, o allò just quan ja has fet l'entreno del dissabte, fas la crema pel diumenge.
Sí.
Vale. Fes això, t'ho compro.
Que jo amb això no us entenc, eh? O sigui, per què heu d'entrenar cada dia? Jo això no ho entenc. O sigui, pots entrenar dilluns, dimecres, divendres i ja està, no? I
bueno, clar, en funció també del temps que tinguis, del que vulguis fer, clar, sí, i de l'enganxar que hi estiguis.
Però perquè sou una mica psicòpates, no?
Psicòpates, és veritat, sí. Home, amb els estris de cuina que tens tu, jo sí que és psicòpata.
Bueno, sí, d'acord, cadascú amb el seu aspecte, no?
Escolta'm, molt bé, llavors, tenim la crema feta del dissabte, teníem allò bullint que feia l'infusió, quan feia l'infusió, agafàvem lo dels ous i tot i ho tiràvem a dins de l'olla?
Quan tens la infusió feta, o sigui, quan tens la llet bullint que ja ha fet la infusió amb el sucre, la canyella i la llimona, això ho hem de colar, i tirar molt ràpid la barreja que tenim feta dels 80 grams de maizena amb els rovells d'ou.
A dins de l'olla que li hem colat això.
Sí. Sí.
És perquè la canyella i la llimona quedin fora.
Quedin fora, exacte.
Vale.
Llavors això ho remenem ràpid.
Pa, 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 pa.
Llavors com que la barreja arribarà aproximadament uns 92 graus, 95 graus, doncs la maizena ja farà la seva feina, perquè a partir de 85 comença a treballar i allò quallarà.
Abans de que comenci a bullir, representa que qualla.
És que ja no bull. O sigui, vale. Diguem que quan tu tens la llet bullint, que ja està a 100 graus, i la buides a l'altre recipient, que si fem el comptat de les dues masses, doncs quedarà més o menys uns 90-95 graus, no? Doncs la maïsena comença a actuar a partir de 85. Això vol dir que, com que arribem a 95 graus, o 90 graus, doncs la maïsena ja farà el seu efecte i la crema quallarà, quedarà quallat.
Perfecte. Eh? Molt bé, tenim la crema feta, i ja ens anem el diumenge, que és el dia que faríem com l'emplatament.
Sí,
no?
Sí. Hem fet la crema el dissabte i la guardem a nevera.
Perfecte.
Allà queda, no? I el diumenge llavors farem la pasta de full, l'estirem, tallem. Què volem fer? Una T, un 2, un 1, volem fer un 0 o tota sencera, no?
Tota sencera, no?
Bueno, jo cadascú,
sí,
escolta.
Sí, sí, bueno, clar, la pots fer dos dies.
Jo
sí,
no m'hi poso, no?
Clar.
Pues, te tallem la pasta de full i l'hem de coure. Uh-huh. Es cou la pasta de full i un cop cuita, llavors es treu, i llavors doncs, li posem la crema per sobre.
Perfecte.
Si la volem cremar, la cremem. Si no tenim pala, podem fer-se un soplete. Si no tenim soplete, doncs, la fem sense cremar. O si
tot
no...
amb això dels sopletes, sí. Aquests que d'això, que tampoc són excessivament cars, aquest estri.
No, és econòmic.
I amb això va bé per cremar, també. Perquè és que jo aquella cosa que teníem a casa quan jo era petit, sí. Aquell que era com una U que dius, això és per marcar les reses, sí. Saps? Allò, amb el soplete és més fàcil, no, fer anar això.
Bueno, jo crec que dona dos gustos diferents. A mi em sembla que el soplete el que fa és fondre el sucre, i la pala el que fa és cremar el sucre. És diferent, no? O sigui, el soplete el que fa és donar moltes calories en un punt específic del sucre, i sí que el fon, però no arriba a donar el punt de caramel, no? La pala és una pala candent que el que fa és cremar el sucre i cremar-lo directament. I llavors el sucre es converteix en caramel automàticament, no? O sigui, és diferent.
És que jo el que veig és que amb la gata i tot això, jo em veig allà amb allò i dic, pobra bèstia, que encara li fotré allò una escol a la Misha.
Home, pues agafa la gata. Agafo,
no,
i des de la banda de la gata.
Agafo soplete, no, millor, i més fàcil, no?
Sí.
Menys trasto, també.
Soplete és fàcil, eh?
El és més fàcil.
Potser hi has de trigar més estona, perquè el sucre pues, primer s'ha de fondre, després es comença a cremar i tot plegat, i potser trigues més estona, però ja està, cap problema.
Vale. A nivell d'infraestructura potser és més fàcil.
Sí.
Cremes el sucre i sí. Llavors ara què és el que passaria?
Pues, llavors agafem la fruita, la netegem, no? I a partir d'aquí doncs, comencem a decorar o posar fruita a sobre del que estem fent. No?
I aquí sí que fruita podem agafar la que haguem vist a la fruiteria que ens agradi més.
Taronja,
perquè qualsevol tipus de fruita...
Kiwi, maduixa, gers, el que ens doni la gana,
el
poma,
agrada.
El que vulguem, el que ens agradi. No?
La tallem, llavors, i la fiquem pel damunt, i si ha de ficar alguna cosa, algun almíbar, alguna cosa així com per...
Bueno, a Sant Marc el que fem és posar-li gelatina, no? Però no la posem perquè sigui més bona, sinó perquè vistosament és més agradable i alhora estem protegint la fruita perquè no
s'oxidi.
No s'oxidi, exacte. Ah. Llavors diguem que queda com tapada, fem un napaix, que es diu, no?
Sí.
I la fruita queda tapada.
T'he dit sí, i dic, no havia sentit mai, napaix, vale.
Napaix.
Sí, es napa, sí.
I no s'oxida, no?
Qui vulgui fer postres els altres dies i no es vegi amb ganes i motivació, ja ho sap, que se'n vagi al Sant Marc i ja hauràs fet tu la motivació per ell.
Ja està tot fet.
Estarà tot fet. Gràcies.
A vosaltres, com
fins sempre. Fins a la propera.
I tant que sí.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Repassem la previsió de la meteo per als propers dies gràcies al Servei Català de Meteorologia.
Avui al Meteo 13 us portem el temps que vol saber per poder sortir cada cap de setmana i disfrutar-hi tant sigui fent escalada o fent surfing. Tranquil·litat dissabte, ja que, tot i que hi haurà més núvols, es podrà aprofitar arreu per sortir, a primera hora del dia i sobretot a la tarda vespre. No us despisteu en la possibilitat de boires i inclús alguna nevada a l'alta muntanya. La matinada de diumenge serà força ennuvolada arreu. Poca precipitació, però es pot donar qualsevol massís del país. Cota de neu per sobre dels 1.000 metres a la cara nord, per sobre dels 1.200-1.600 metres a la resta de massissos. A primera hora de diumenge ja s'haurà obert gairebé arreu, mentre que a l'Aran i cims del nord de Pallars no acabarien de marxar els núvols i anirien avant feblement. En definitiva, situació pel cap de setmana amb força marge de maniobra per sortir, sobretot dissabte, però que caldrà anar seguint. Això és tot fins al moment. Gràcies per la informació rebuda per al Meteocat. Esperem que disfruteu dels vostres plans aquest cap de setmana i feu molt esport, però sempre amb el temps acompanyant-vos.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat del món de l'atletisme i de l'esquimo. Hem escoltat consells per preparar-nos millor i hem après a fer receptes de superpostres de diumenge. Si voleu reescoltar, posar-vos al dia de tot el que passa a 13 Esports de Fons, seguiu-nos a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. Recordeu que aquest programa es produeix a Ràdio Sabadell i que el podeu escoltar cada setmana a les vostres emissores de proximitat. L'equip tècnic de 13 d'avui l'han format Toni González i Genís Vega. Soc l'Aleix Muñó i us espero, com sempre, la propera setmana aquí, amb tots els apassionats dels esports de fons. Us espero a 13.